Bon dia, són les dues. Ni vagues ni pandèmia. Aquest és l'estiu de fer vacances peti qui peti.
S'ha notat moltíssim que hi havia molta gent que tenia moltes ganes de fer aquest viatge pendent d'aquests dos últims anys que no havia pogut fer. I poc li importava la inflació i l'augment de costos. I així ens està siguent.
És Jordi Martí, el president de l'Associació d'Agències de Viatges ACABE, que remarca que l'alta demanda d'aquesta campanya els ha sorprès, però alerta que la caiguda a la tardor pot ser devastadora.
RAC 1 migdia.
Ara repassem quina és la situació en hotels, càmpings i també a l'aeroport del Prat, on avui és un dels dies de més activitat de tot l'any. Abans, Quim Salvador, bon dia.
Bon dia.
Donen d'alta els dos ferits greus de l'accident d'autocar d'ahir a Rubió, a l'Anoia.
L'accident va passar ahir la tarda quan un vehicle en què hi viatjaven 47 persones va volcar en un revolt molt tancat. En total, 23 persones van quedar ferides. L'alcalde del poble demana que es prohibeixi que els autocars grans puguin passar per la carretera on hi va haver l'accident.
A Ucraïna, el govern ordena l'evacuació de la regió de Donetsk.
El president Volodymyr Zelensky ha demanat a la població que marxi cap a zones segures per evitar que hi hagi més víctimes. Assegura que el govern els donarà ajuts.
El Barça ja és a casa després de guanyar aquesta matinada al New York Red Bulls.
Victòria per 0-2 amb gols de Dembélé i Memphis al quart i darrer partit amistós de la gira americana. L'equip ha aterrat pocs minuts després de la una al Prat després d'haver agafat l'avió tot just acabar el partit.
I aquesta tarda juga la final de l'Eurocopa femenina.
A les 6 a Wembley, que s'omplirà de gom a gom, l'anfitriona Anglaterra i Alemanya jugaran el títol de campiones d'Europa de seleccions.
I a les 3, Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1.
Amb l'anglès de Mercedes, George Russell a la pole per primera vegada a la seva carrera, Carlos Sainz segon a la graella, Charles Leclerc tercer, Fernando Alonso sisè i el campió líder Max Verstappen desè.
I l'últim titular pel temps, perquè aquesta tarda tornen els xàfecs i les temperatures i les tempestes en algunes comarques. Xavi Segura, bon dia.
Bon dia, sí, les nuvolades estan creixent amb més ganes que ahir i durant la tarda esperem ruixats dispersos inconexes a punts del Pirineu, Prepirineu i de l'interior, sobretot de la Catalunya central. Fins i tot no es descarta alguna tempesta localment forta. Més calma com més a la costa i al sud, i avui notarem també que les temperatures pugen més. Calor que s'intensifica amb moltes màximes de 30 a 35 graus i xafogó marcada al litoral. Serà el preludi de la nova calorada que viurem aquesta setmana vinent i que tornarà a disparar els termòmetres. Fins i tot es tornaran a fregar els 40 graus a Ponent.
Són les 2 i 3 minuts.
RAC 1 migdia.
A les portes de l'agost es confirma que aquest és l'estiu de fer vacances tant sí com no. Ho confirmen els hotels i càmpings plens arreu del país, l'elevada activitat a l'aeroport del Prat o les cues que hi ha a les carreteres. Els responsables del sector però avisen que factors com la guerra d'Ucraïna i en especial l'augment de preus i les males previsions econòmiques poden fer caure en picat la demanda a partir de la tardor, Sergi Molera.
Sí, altres elements com les vagues dels treballadors de les aerolínies ja estan fent baixar les contractacions d'última hora. El president de l'Associació d'Agències de Viatges ACABE, Jordi Martí, assegura que els ha sorprès el nombre de reserves d'aquest estiu i ho atribueixen a les ganes de viatjar després de dos anys de restriccions. Són declaracions a RAC1.
Totes les previsions que teníem ens han sorprès en positiu i tots els indicadors macro ens fan pensar que no hauria d'haver sigut així. De moment fa, sembla ser que la gent ha dit, bueno, això m'ho expliques al setembre quan tornis de vacances i hem de ser calç a veure com aniran les ventes d'hivern, que també és veritat que la gent els està avançant.
Entre les destinacions preferides dels catalans hi ha Itàlia, Croàcia i Turquia. També agafen protagonisme al continent africà, als Estats Units i Sud-amèrica, que guanyen terreny als països asiàtics on encara hi ha restriccions pel Covid. L'ocupació hotelera d'aquests dies també constata la recuperació de les xifres d'abans de la pandèmia. Per exemple, a la demarcació de Girona els allotjaments estan entre el 80 i el 90% i s'espera que a la Costa Brava els hotels puguin omplir durant l'agost. En declaracions a RAC1, el president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre, i la portaveu de la Federació d'Hostaleria de les Comarques comarques de Girona, Marina Figueres, destaquen que s'ha recuperat bona part del turisme internacional.
És una temporada molt semblant ja a les temporades del 2017, 2018, 2019, amb la qual estem contents perquè hem recuperat la confiança del nostre client internacional.
Sobretot bueno, el francès, no? El francès al final és el nostre client estranger principal, però després també s'ha recuperat com l'holandès, el belga, l'alemany, no? Més el juliol, perquè al final hi ha més client nacional a l'agost.
En canvi, el turisme rus ha baixat en picat arran de la guerra a Ucraïna i tampoc s'ha recuperat plenament l'arribada de visitants asiàtics.
L'altre punt on es confirma la recuperació del turisme és l'aeroport del Prat. Aquest cap de setmana és un dels de més activitat de tot l'any, amb més de 3.500 operacions previstes i avui un dels dies més forts, amb més de 900 vols programats. Aquesta xifra situa l'aeroport a poc més del 72% de l'activitat que hi va haver el 2019, abans de la pandèmia, i que va ser un any de rècords històrics. Tot i això, ja fa setmanes que s'hi repeteixen les cues, principalment als taulells de facturació, on avui hi havia gent que portava més d'una hora d'espera.
Viajamos a Menorca y perdimos un vuelo porque llegamos a las 6:30 de la mañana y como había mucha gente no pudimos hacer el check-in y nada, tuvimos que comprar otros pasajes.
Salimos a las 12:20 y hemos venido desde las 9 de la mañana porque como era 31 nos imaginábamos que iba a haber mucha gente. Lo que tenía que haber es más ventanillas abiertas para que esto fuera pasando más ligerito.
Marxem amb un dia molt dolent perquè com pots veure tot estava full i ens han avisat que vinguéssim d'hora, esperem que tinguem temps perquè veiem una cua enorme.
Les aerolínies, però, minimitzen els problemes per la falta de personal. El bitllet lliure d'estiu, el president de l'Associació de Línies Aèries, ALA, Javier Gandara, ha remarcat que la situació a l'estat és molt millor del que hi ha i del que es veu a molts altres aeroports europeus.
Però jo crec que en termes relatius podem estar contents que, des de luego, Espanya ha hecho los deberes y pues tenemos una operativa que está con las, digamos, pues colas, digamos, un poco más largas de lo normal, que siempre pasa en las temporadas donde hay más tráfico aéreo, pero es una estación relativamente bastante mejor que el resto de Europa.
També descarta que l'overbooking pugui ser un problema en aquestes properes setmanes, tot i que reconeix que les companyies continuen venent més seients dels disponibles. I el retorn dels turistes estrangers ha fet revifar ràpidament l'activitat dels pisos turístics. A Barcelona, l'Ajuntament batalla amb Airbnb perquè retiri els anuncis de 500 apartaments que operen sense permís, mentre que els veïns ja tornen a patir els problemes dels inquilins incívics. Marina Arbós.
Els problemes de convivència i l'expulsió dels veïns derivat del lloguer il·legal d'aquests allotjaments són les principals queixes dels barris. El portaveu de la xarxa d'habitatge de l'Eixample Esquerra, Albert Freixa, es queixa que la normativa és molt laxa i costa identificar qui hi ha darrere d'aquests pisos.
Inclús que hi ha empreses destinades a això i a trampejar els pocs impediments que es troben per part de l'administració. El problema és que nosaltres no interactuem directament amb aquesta gent i costa molt pressionar-los perquè acostumen a ser coses molt opaques que actuen a través de plataformes. No és fàcil com posar cares, noms i cognoms a aquesta gent més enllà de les grans plataformes.
El sector d'apartaments turístics lamenta la mala imatge que donen els pisos sense llicència. Per això demanen als ajuntaments que augmentin el nombre de permisos per evitar els apartaments il·legals. Ho ha dit a RAC1, el vicepresident de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava, Toni García.
Molta gent tendeix a fer l'activitat, tot i no poder obtenir la llicència, algo que evidentment nosaltres hi estem totalment en contra.
L'associació considera que ja hi ha un nombre similar d'apartaments il·legals que abans de la pandèmia.
I els Mossos temen que també serà un estiu complicat pel que fa a robatoris a domicilis. De fet, apunten que les xifres es podrien situar també a nivells del 2019. Per saber què podem fer abans de marxar de vacances, hem parlat amb el caporal Guillem Gosset, que ens dona les següents recomanacions.
Què és el primer que hem de tenir en compte?
No és el mateix si nosaltres marxem del domicili de, per exemple, un pis a la ciutat de Barcelona durant 7 dies, que potser no cal que fem res, o si nosaltres marxem doncs 3 mesos amb una segona residència.
Com deixem col·locades les estores pot ser important.
Quan netegem o freguem el replà o les zones comunes, acostumem doncs, a replegar les estores, les deixem en vertical apujades a la paret o les enrotllem. En cas que això es faci, mentre el terra s'aixuga, recomanem que després també les tornem a posar al seu lloc.
També cal evitar que la bústia s'ompli de cartes i vigilar amb les claus que deixeu a casa.
A vegades tenim moltes claus i no sabem ja quina clau obre què, posem la nostra adreça exacta i llavors en cas que un domicili doncs, ens deixin a robar, si troben les claus, com a mínim que no sàpiguen a on han d'anar, no?
I recorda la principal directriu, no posar-ho fàcil als lladres.
RAC 1 migdia.
I els dos ferits greus per l'accident d'un autocar ahir a Rubió, la noia, ja estan recuperats i podran tornar a casa en les properes hores. Ho ha confirmat l'alcalde del poble, Miquel Arxela, que considera una imprudència que un vehicle tan gros passés per un camí estret, en pendent i en un revolt tancat.
L'alcalde explica que la carretera està asfaltada i que és totalment adequada perquè hi passin vehicles i autobusos petits, però no un autocar de 80 places. Assegura que cada any passen per aquest camí una vuitantena d'aquests vehicles i que mai havia passat res. Tot i això, aclareix que els autocars més grossos normalment paren a la carretera i recomanen als passatgers que facin a peu els últims 80 metres de distància que hi ha fins al restaurant. N'ha parlat a la CN.
Són 80 metres des de la carretera a la casa. I poden caminar, que passa que la gent ve arreglada per anar a una boda i sembla que els envies a fer footing, i això no era per això, per molta gent no gosa fer-ho, no? Però el xòfer, doncs, per mi va ser una imprudència gran, no? Que no sé per què.
Arran dels fets, l'alcalde demana que es col·loqui un senyal que prohibeixi el pas als vehicles de més de 40 places. L'accident va passar ahir a la tarda quan l'autocar en què viatjaven 47 persones de Madrid i Sòria va volcar en un dels revolts de la carretera que va al restaurant Can Alzina, on s'havia de celebrar una boda. 23 persones van resultar ferides, dos d'elles en estat de gravetat, que van ser traslladades a l'hospital, on s'han recuperat durant el dia d'avui.
I un motorista de 50 anys ha mort aquesta matinada en un accident de trànsit al districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona. És la tercera víctima mortal en un accident de trànsit aquest cap de setmana i la quinzena que hi ha a la ciutat aquest any. Per combatre l'alt nombre d'accidents de sinistralitat dels últims caps de setmana, l'associació Stop Accidents demana a les administracions més mesures preventives i de control. N'ha parlat a RAC1 el delegat de l'associació a Catalunya, Lilo Villasante.
Lo que pedimos es mucha inversión en seguridad, mucha educación. Si educamos al niño, tenemos que pensar que no vamos a tener que castigar al adulto. Tener presencia policial en las carreteras ayuda mucho. Cuando vemos a la policía, levantamos el pie, todos nos sentamos bien y eso ayuda. Sin duda, sería una muy buena medida.
Aquesta tarda hi tornarà a haver mesures extraordinàries a la xarxa viària per evitar les retencions en l'operació retorn de diumenge a la tarda, i hi haurà carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual a la C32 i a l'AP7, i els camions no podran passar per la via.
Els vehicles a partir de 7 tones i mitja no podran circular per l'AP7 entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit entre la Roca i Martorell, i també entre el tram que va de Tarragona a l'Ebre. S'ha decidit aplicar aquesta mesura per alleugerir les cues que es poden ocasionar per les persones que tornen després de passar uns dies fora. Entre divendres i dissabte, recordem, van sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 400.000 vehicles.
I aquest matí ja hi ha hagut cues a l'AP7, ha estat per un accident que hi ha hagut a l'altura de Gelida, l'Alt Penedès. L'accident, en què han estat implicats 4 vehicles sense ferits, ha provocat retencions de més de 14 quilòmetres en sentit sud, en sentit Tarragona. 3 minuts i un quart de 3. La xifra de casos per submissió química amb punxades es manté en les 18 denúncies que hem conegut fins ara, l'última divendres a Girona. Davant l'alarma a l'oci nocturn, el govern ha actualitzat el protocol i demana que es facin analítiques de seguida a les víctimes. Judit Vila.
Una altra de les novetats és que els hospitals han de valorar si en els 3 dies posteriors a l'agressió cal fer-los una prova de detecció del VIH. L'objectiu és reforçar els circuits de prevenció, atenció i denúncia. La víctima ha d'estar atesa en tot moment i no pot anar a casa sinó a un centre sanitari com més aviat millor, i acompanyada també d'algun familiar o amic. A més, en el cas que se sospiti que hi ha pogut haver una agressió sexual, s'activarà el protocol per aquests casos. L'últim episodi de punxades ha estat aquest cap de setmana, com dèiem, en un local de Girona on la víctima estava de festa. La majoria de casos, però, s'han produït a Lloret de Mar i a Barcelona. El nou protocol s'ha fet de forma conjunta entre els departaments de Salut, Igualtat i Feminismes i Interior.
RAC 1 migdia.
I el govern espanyol aprovarà demà en un Consell de Ministres extraordinari el paquet de mesures que limitarà, per exemple, que l'aire condicionat pugui passar dels 27 graus o la calefacció dels 19 en comerços, oficines i el transport públic. Ho va anunciar divendres Pedro Sánchez a la compareixença de balanç del curs polític, en una intervenció en què el president espanyol va tornar a defensar-se de les crítiques de la banca i les elèctriques pel nou impost que hauran de pagar. Avui, en una entrevista a La Vanguardia, també s'hi suma la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, que insisteix que la mesura simplement demana un esforç als que més tenen.
Yo creo que se llama justicia fiscal y por tanto justicia social. Yo creo que se cumple como en ninguna otra cuestión ese mandato constitucional, y por tanto ahora que conocemos abultado resultado provocado justamente por este incremento de la inflación, pues parece de justicia que una parte pequeña de esos buenos beneficios se puedan repercutir en el conjunto de los ciudadanos.
L'impost s'ha presentat ja al Congrés i la previsió de la Moncloa és que estigui aprovat abans d'acabar l'any. La ministra també descarta cap possibilitat que l'economia espanyola entri en recessió. Montero remarca que, malgrat la incertesa actual, cap organisme apunta cap a aquesta possibilitat. Al contrari, preveu que el creixement continuarà sent important durant l'any 2023. I les associacions de consumidors demanen als compradors que no es deixin enganyar per empreses que pugen preus sense motiu aparent. I és que hi ha sectors on la inflació no té tanta incidència, però per contagi acaben apujant els preus.
Aquesta situació afecta sobretot els sectors on hi ha poques empreses competint per atraure els consumidors. Ho ha explicat a RAC1 el professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, Antoni Cunyat.
El lliure mercat, és a dir, el mercat està regulat, tu pots posar el preu que vulguis. Altra qüestió és, i és el que sí que ha d'intervindre el govern, estar atent a que n'hi hagi competència en tots els sectors. El que prevé que les empreses puguen pujar preus conforme vulguin és que tinguin competència.
Les associacions de consumidors recomanen tenir els ulls ben oberts i desconfiar dels preus desorbitats. N'ha parlat a RAC1 el secretari general de FACUA, Rubén Sánchez.
Hay sectores, hay empresas donde están aprovechando la coyuntura en la que el ciudadano asume que las cosas tienen que subir y suben más de lo que corresponde, suben para inflar márgenes. El consumidor en todo caso tiene que ser crítico con quienes suben precios de forma desproporcionada y tiene que comparar más.
Aquesta situació es dona més sovint als pobles petits, on és comú que hi hagi poca varietat de comerços.
RAC 1 migdia.
I en plan estrictament polític, la taula de diàleg entre el govern espanyol i la Generalitat encara porta cua. Esquerra avisa Pedro Sánchez que només tindrà el suport del partit per aprovar els pressupostos si fa, diuen, els deures amb Catalunya.
La portaveu dels Republicans, Marta Vilalta, demana a Sánchez que quan vingui a buscar Esquerra ho faci amb els compromisos que es van adquirir a la taula de diàleg complerts i no només amb paraules boniques. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE.
Si ahora Pedro Sánchez o el gobierno del Estado nos viene a buscar para poder contar con nuestros votos en los presupuestos generales o en cualquier ley que venga en los próximos meses, es obvio que tendrá que venir con los deberes hechos, es obvio que tendrá que venir con los compromisos, no solo con palabras bonitas, sino especialmente con los compromisos en marcha.
Vilalta es felicita pels passos endavant que es van aconseguir dimecres amb els dos acords sobre desjudicialització de la política i sobre la protecció del català i apunta que Esquerra vol ser útil però sempre amb uns resultats que ho acompanyin. La portaveu adverteix a Junts i la CUP que cal tancar files i anar tots a una per ser més forts en el procés de negociació.
Tot plegat, mentre avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diu en una entrevista al Mundo que quan sigui president, o si arriba a ser president, el castellà assegura no serà una llengua estrangera a Catalunya. A la pluja de crítiques també ha participat la secretària general del partit, Cuca Gamarra, que acusa Pedro Sánchez de renunciar a portar Carles Puigdemont davant la justícia.
Los socios separatistas lo que han demostrado durante todo este tiempo es que se cobran siempre sus apoyos y ahí están los hechos que lo acreditan. Ya una parte han sido indultados y queda la segunda parte, aquellos que ni tan siquiera han sido juzgados porque están huidos de la justicia. El problema no es este, el problema es que el presidente Pedro Sánchez renuncia a ponerlos a disposición de la justicia a través del camino de la desjudicialización.
Gamarra creu que la modificació possible del delicte de sedició és la moneda de canvi perquè Pedro Sánchez pugui continuar a la Moncloa. En plan internacional, posem el focus a Ucraïna, on el president Volodymyr Zelensky ha ordenat a la població que marxi de la regió de Donetsk, a l'est del país, per evitar més víctimes mortals.
El govern ucraïnès obliga la ciutadania a evacuar la zona est del país on els últims dies s'han intensificat els atacs militars per part de l'exèrcit rus. Zelensky insisteix que cal prendre la decisió i marxar per evitar que hi hagi més víctimes. N'ha parlat en un vídeo que s'ha difós aquesta matinada a través del canal presidencial de Telegram.
Per a tota la nostra gent que encara està al Donbass, a les àrees de combat ferotge, hi ha centenars de milers de persones, desenes de milers de criatures, molta de la gent que rebutja marxar, però realment s'ha de fer. Hauran de prendre aquesta decisió, sigui com sigui. Creieu-me, i com abans es faci, millor. Com més gent marxi de la regió de Donetsk ara, menys persones l'exèrcit rus tindrà temps a matar.
Zelensky els assegura que tindran l'ajuda logística i econòmica del govern i els demana que confiïn en ell. Segons dades de l'exèrcit ucraïnès, al llarg de l'últim mes han mort prop de 700 persones a la regió com a resultat d'atacs russos i també n'han ferit 1.700. Tot plegat quan avui Ucraïna denuncia la mort d'un dels grans empresaris de cereals en un bombardeig rus sobre la ciutat de Mykolaiv, a la zona sud del país. Les autoritats denuncien que es tracta de l'atac més intens des de l'inici del conflicte.
Passen 3 minuts un quart, els bombers ja han perimetrat un incendi forestal que hi ha hagut aquest matí a un turó de Caldes de Montbui.
L'avís l'han rebut a les 9 del matí i la zona era de difícil accés. Els bombers primer hi han treballat amb 3 dotacions aèries, però tal com expliquen, les descàrregues han estat molt eficaces. Ara mateix, 3 camions continuen remullant la zona.
I un home s'adorm amb una cigarreta encesa, crema la casa i el desperten els bombers.
L'home, que és de Sabadell, es va quedar adormit amb el cigarro encès i va provocar un incendi en el seu habitatge. Ell no se'n va adonar fins que el van despertar els bombers. El cos havia rebut una alerta pel foc i es van desplaçar fins al domicili de l'home, on se'l van trobar dormint plàcidament. L'incident va ser ahir a la nit i s'hi van desplaçar 3 dotacions dels bombers.
I absol un pare que s'enfrontava a 11 anys de presó per abusar de la seva filla mentre dormia a Blanes.
L'Audiència de Girona ha conclòs que el relat de la menor no ha superat el test de credibilitat perquè no hi havia proves que corroboressin els fets. La sentència critica que els forenses no poguessin mostrar, no prenguessin mostres per buscar l'ADN del processat en la víctima. D'aquesta manera haurien pogut comptar amb una corroboració objectiva externa.
RAC 1 migdia.
I el Barça ja és a casa després de tancar la gira americana amb una altra victòria, Quim.
Sí, el Barça aterrat quan passaven pocs minuts de la una després del partit d'aquesta passada matinada en què ha guanyat 0-2 el New York Red Bulls amb gols de Dembélé a la primera part i de Memphis a la segona. Ho ha viscut en directe el Barça en xancletes des del Red Bull Arena de Nova Jersey, la Laia Coll, encara des de Nova York. Bon dia, Laia.
Hola, bon dia.
Ha estat un partit de menys a més del Barça, que això sí ha guanyat merescudament i que fins i tot hauria pogut golejar.
Sí, els blaugranes han sigut superiors a l'equip de la MLS i la falta d'encert a porteria ha impedit una golejada major. El primer gol ha arribat al 40 de la primera de les botes de Dembélé, màxim golejador d'aquesta pretemporada, amb 4 gols. Ha estat una bona jugada individual del francès i una assistència de Rafinha. I Memphis ja a les acaballes ha arrodonit la victòria amb el segon gol del Barça i el seu segon en el compte particular, perquè també va marcar a la golejada davant l'Inter de Miami. El Barça ha tancat la gira amb 3 victòries contra Inter Miami Madrid i aquesta dels New York Red Bulls i un empat contra la Juventus de Turí. Xavi fa una valoració positiva dels 15 dies de la gira pel que fa als resultats, però sobretot també pel treball que s'ha fet.
Estic força content de com ha anat la gira. En primer lloc perquè físicament hem treballat molt bé, hem entrenat força bé. Sí que és veritat que ens hem perdut alguns entrenaments degut al calor, però crec que hem estat molt bé, amb bona actitud, bon ritme, bona intensitat. Avui, per exemple, el partit ha sigut molt exigit, molt intens, i això és un gran test per nosaltres.
La gran sorpresa ha estat que per primera vegada Frenkie de Jong, que continua amb el seu futur a l'aire, ha estat titular. També per primera vegada ha tingut minuts de migcampista, que és la seva posició natural. D'altra banda, Xavi ha sortit per quart partit amb la parella de central Christensen, Eric García, l'11 titular. Pjanic ha tornat a jugar de mig centre i els únics que no han tingut minuts han estat els joves Abde, Collado, Casado, i especialment significatiu que Dest hagi quedat inèdit en un dia que Araujo ha tornat a ser titular al lateral dret. Per últim, destacar les 6 ocasions de Lewandowski, que ha buscat insistentment el gol, però encara no s'ha pogut estrenar de blaugrana.
No, ya han entrado en los entrenamientos también. Ayer decíamos finalización y entraban, y hoy no entran, pues bueno, es la novedad, es la necesidad de gustar, de lo que se espera de él, es normal, es normal. Pasó con Luis Suárez, ¿no? Lo he dicho muchas veces. Le pasó también a Ferran el año pasado. Bueno, es el Barça, es la presión, esto es diferente, pero va a marcar goles, lo ha hecho toda su carrera y lo vemos en los entrenamientos, ¿no? Y no solo son los goles, los puntas también tienen que presionar, que enseñarnos a orientar la presión, que ser una solución en cuanto hoy, por ejemplo, era un momento clave para él para venir a apoyar y descargar. Bueno, pues ha hecho cosas muy bien y al final le entrarán.
Avui ha acabat la gira després de 15 dies als Estats Units i 4 partits en 4 ciutats diferents, Miami, Las Vegas, Dallas i Nova York. L'equip, que ha arribat fa poc més d'una hora a Barcelona, té festa fins dimecres. Demà, però, serà presentat Jules Koundé a partir de 2:15 del migdia a la ciutat esportiva i divendres serà el dia de Lewandowski al Camp Nou. Diumenge hi haurà el partit del Gamper, el Gamper al Camp Nou, a les 8 del vespre contra el Pumas mexicà, i el de la Buta a la Lliga serà dissabte 13 contra el Rayo al Camp Nou.
I ara, amb la gira acabada, dies molt importants pel que fa a les sortides de futbolistes.
Sí, de moment s'ha concretat una sortida més, la d'Òscar Mínguez, un dels descartats per Xavi, que de fet no ha ni participat a la gira. El defensa català ha arribat a un principi d'acord amb el Celta i els dos clubs ho van fer oficial, pendent de passar revisió mèdica aquest dilluns i firmar el contracte, que serà de 4 temporades. El Barça de moment no ingressarà res, però es guarda uns drets futurs sobre el futbolista. D'altra banda, segons l'esport, Braithwaite està a punt d'arribar a un acord per la rescisió del seu contracte i a partir d'ara també s'han de resoldre casos de jugadors amb més pes, jugadors que han estat a la gira com Frenkie de Jong, Memphis Depay, Pjanic, Dest, Abde o Collado. Això sí, Xavi té clar quin equip vol, quins jugadors vol, però diu que també dependrà de l'encaix del fair play financer.
Vamos, si no lo tengo 99%, pues está por ahí, ¿no? Hay alguna duda también del tema fair play que tiene que encajar, no solo a nivel futbolístico, ¿no? Sino que tienen que encajar piezas a nivel económico, a nivel de fair play, ¿no? Pero sí, la gran mayoría... Lo tengo claro, ¿no? Lo saben la mayoría, hablaremos con ellos, con los que quizá todavía no hemos decidido cosas, pero vamos, se van viendo las cosas también en el campo, ¿no? Así que vamos a decidir, tenemos que decidir en estas 2 semanas para inscribir a los jugadores antes del inicio de la liga.
Pel que fa a les entrades, el Barça continua treballant en les incorporacions dels dos laterals de l'equip. Les prioritats són César Azpilicueta i Marcos Alonso, tots dos del Chelsea.
I un apunt de despatxos per acabar, Laia.
Sí, perquè segons ha pogut saber RAC1, Brian Wagner serà el nou director de l'oficina del Barça a Nova York. Compaginarà les direccions de les oficines de Nova York i Hong Kong, on va ser designat a finals del 2021. Wagner, que era un dels socis de la Porta del Reus, substitueix Xavi O'Callaghan, que fa un any va tornar a Barcelona per ser també el manager de l'handbol, el Barça d'hoquei i el de futbol sala. O'Callaghan ha desenvolupat les dues funcions des de la distància, però ara es designa un nou director per poder treure més partit a la marca Barça als Estats Units. L'oficina del Barça està al centre de Nova York, està a Manhattan i actualment té 5 treballadors. Una de les principals funcions que desenvolupen és la gestió de les Barça Academies i també la recerca de patrocinadors, però com us diem, Brian Wagner, que serà el nou director d'aquesta oficina.
Gràcies, Laia, i que tinguis molt bon viatge de tornada.
Moltes gràcies, bon dia.
Ampliem ara l'anàlisi d'aquest partit New York Red Bulls-Barça amb l'especialista del Barça, Juga RAC1. Marc Guillem, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què t'ha semblat el partit?
Doncs m'ha semblat un partit en la línia del que hem anat veient aquesta pretemporada, un partit on el Barça hi ha posat molta intensitat, on pressiona molt, on el Barça té ganes doncs, d'atacar molt, per això en el sentit positiu tens grans davanters, has fet moltes ocasions, és cert que ha faltat efectivitat, però ha generat moltes ocasions, que això és l'important, es volen aprofitar els espais, si vols una mica coses a millorar, potser doncs, es vol córrer molt, o es corre molt. Falta un punt de pausa, és normal, suposo, és pretemporada, s'ha d'anar treballant, però els migcampistes el dia de demà espero que vagin guanyant pes. Com a jugador destacat, jo potser em quedaria amb Eric García, que realment ha fet un partidàs a nivell defensiu, sense pilota i també amb pilota, amb molta personalitat.
A nivell ofensiu, qui ens ho havia de dir? Dembélé Pichichi de la gira americana.
Sí, la veritat és que amb Dembélé és tan imprevisible que jo ja... he dimitit de fer qualsevol teoria de qualsevol previsió del que pot passar. Sí, perquè fins i tot això, quan ara va renovar, dius, bé, m'imagino un Dembélé doncs, que vagi amb la dinàmica irregular que ha portat sempre o que vagi com un tro, perquè és un jugador que sempre tots hem vist, no? Fins i tot els que fossin més detractors, tothom ha vist que el talent que té i que li faltava doncs, posar-li una mica de seny, posar-li un objectiu, posar-li un patró. Cada vegada com l'equip més centrat estigui, com l'entrenador més a sobre hi estigui, com més regularitat tingui, si més no pel que fa a les lesions, ha d'anar tenint aquesta intenció i sí que sembla doncs, que s'ha posat entre seia i seia no només driblar, sinó que mirar porteria i està rematant de meravella, tant de bo que segueixi en aquesta línia.
En canvi, Lewandowski se'ls guarda pels partits oficials, no t'amoïna, imagino.
No gens, no em preocupa gens el tema Lewandowski, jo em quedaria justament amb la quantitat de rematades que ha arribat a fer, sempre li va la pilota allà amb ell, sempre està ben col·locat, ha jugat molt bé d'esquena, ha sabut rebre molt bé i deixa molt espai al davant, que després ell mateix conquereix, en unes curses que de vegades recordo una mica aquell Messi, no? que estava allà a la mitja punta i després sempre s'havia arribat al moment oportú, és evident que si no l'haguessin vist abans, doncs home, diries, què passa? Aquest al final les tira totes molt centrades, no? Perquè anaven totes molt pel mig. Bé, ja ho coneixem de fa molts anys, això no és cap tipus de preocupació, això entrarà d'aquí 2 dies.
Gràcies, Marc.
Gràcies a tu.
El Barça de Xavi Hernández, que va agafant forma a l'espera de poder resoldre les inscripcions de fitxatges, i en canvi la pretemporada de l'Espanyol deixa de moment força dubtes. Ahir derrota contundent a Brighton. Martí Odrezola, bon dia.
Bon dia. Era el cinquè test de l'estiu, però l'equip va naufragar en tots els sentits. Derrota blanquiblava 5-1 al camp del Brighton, el novè de la Premier la temporada passada. Al descans l'Espanyol perdia per la mínima, però l'equip es va desfer just a la represa i va encaixar 4 gols en 23 minuts. El gol pericú anecdòtic el va fer Joselu, que n'ha fet ja dos aquesta pretemporada. En acabar el partit, clar, el tècnic Diego Martínez reconeixia que no havien jugat bé i que l'actuació d'ahir servirà per veure què anem a corregir.
Pero cuando uno comete errores claros en tu propia área, y ya no hablo de los goles, sino en situaciones de primera parte que son muy, muy mejorables, pues evidentemente ante un equipo a este nivel, pues lo pagas y lo sufres. A nosotros nos va a ayudar para identificar carencias que tenemos muy claras, necesitamos mejorar. Algunas las podremos mejorar mediante el trabajo, otras mediante las incorporaciones que puedan ir llegando.
Per la seva banda, Leandro Cabrera assegura que errors com els d'ahir no són concebibles a primera divisió.
Creo que por temas de desajustes, de atención y de un montón de cosas que no nos podemos permitir en Liga, sucedieron hoy. Todo lo que sea que pase en pretemporada, vamos a tener que hacer unos días de reflexión, de autocrítica.
De moment, aquest estiu l'Espanyol ha guanyat 2 partits, n'ha empatat un i n'ha perdut 2, ha marcat 5 gols i n'ha rebut 6. Finalment, una última veu en clau blanquiblava, el director esportiu del club, Domingo Catoira, va parlar de la situació de Raúl de Tomás, sense ofertes i a l'espera que estigui a tot físicament.
Pero la realidad a fecha de hoy es que no hay ninguna oferta en firme encima de la mesa por él, por lo tanto es un jugador patrimonio del club, jugador que debe recuperar cuanto antes el estado de forma adecuado para poder integrarse al 100% en el ritmo de trabajo de los compañeros.
L'Espanyol jugarà l'últim amistós el dissabte que ve, 6 d'agost, contra el Nàpols, abans de debutar la Lliga contra el Celta el dissabte 13 a Balaïdos.
Aquesta nit l'escoltarem abastament al Tu diràs, però li volem robar també uns minutets ara al migdia per conèixer l'opinió del nostre analista Perico de capçalera, en Dani Solsona, del partit d'ahir a Brighton. Dani, bon dia.
Hola, bon dia.
Què et va semblar el partit?
Dolent, fluixet per part de l'Espanyol. Bueno, el resultat ja ho indica tot, no? Però que va ser un resultat curt, inclús, perquè la primera part va acabar amb 1-0, però van tenir ja 3 o 4 ocasions molt clares, no? Un equip molt superior al nostre. És veritat que aquesta setmana ja comencen la Lliga, però a l'Espanyol li falten moltes peces i la veritat és que s'ha de seguir treballant i sobretot s'ha de fitxar, perquè si no ho passarem malament.
Del que hem vist fins ara en pretemporada, Dani, què t'agrada i què t'amoïna?
Com hi ha hagut alts i baixos, perquè sí que contra el Montpellier i el Lille la sensació va ser bona, d'una bona pressió, bastant intensos i va estar bé. Contra les Palmes ja ens va costar una miqueta, perquè les Palmes eren un equip que vol tenir possessió de pilota i aquesta pressió ja no era molt coordinada, i després han vingut ja les dues davallades contra la Balompédi Calinense i el partit contra el Brighton, no? La veritat és que s'han d'ajustar moltes coses, però sobretot, per exemple, ahir hi havia 9 jugadors del primer equip, perquè n'hi havia 10 que s'havien quedat a Barcelona per diferents motius, no? I clar, hi ha molts xavals joves de la cantera que estan treballant bé, però això no és suficient com per veure quin serà el planter final, no? Que esperem que sigui molt millor. Però el que sí que està clar i ho tinc clar és que si Raúl de Tomás segueix, fantàstic, i si no segueix, s'ha de buscar algú altre, eh? O sigui, amb Joselu sol en atac no en tenim prou, encara que hi hagi algun jugador doncs que es pugui adaptar, com el cas de Puado o l'altre dia que va jugar a Jofre, però no és suficient com per afrontar un campionat tan llarg com és el d'aquí.
Dani Solsona, moltíssimes gràcies i t'escoltem aquesta nit al Tu diràs.
Molt bé, gràcies.
Més futbol, també ha jugat aquesta passada matinada el Real Madrid, que ha guanyat la Juventus. Toni Munà, bon dia.
Bon dia, Quim. Doncs sí, els de Carlo Ancelotti van acabar la gira per la costa oest dels Estats Units amb molt bones sensacions després de guanyar en solvència la Juventus de Turín per 2-0. Els blancs van sortir amb moltes ganes al partit, ja que als 9 segons de partit Karim Benzema ja ha marcat un gol que posteriorment anul·laria el VAR per fora de joc, però ja demostraríem les intencions que sortirien els jugadors blancs. I no tardaria molt en arribar, ara sí, el primer gol de la matinada, Danilo. atropellava dintre l'àrea Vinícius després d'una bona jugada individual del brasiler i Benzema transformava el penal per avançar el Madrid al debut de la primera part. Ancelotti havia sortit amb un 11 molt titular. De fet, era el mateix 11 que la final de la Champions, però la segona part canviaria a tots els jugadors per donar minuts als menys habituals. Ja al minut 69, Marco Asensio, després d'una bona assistència de Vallejo, culminaria el partit pels blancs. Amb aquest partit, el Madrid acaba la pretemporada amb una victòria després de perdre el clàssic a Las Vegas i empatar davant l'Amèrica. Així tot, Carlo Ancelotti feia bon balanç de la pretemporada dels blancs.
Yo creo que hemos terminado bien esta primera parte de la temporada. Creemos que hemos terminado con un buen partido, mejorado comparándolo con el partido anterior. Y nada, ahora focalizado en la Supercopa. Creo que ha sido un buen momento aquí. Hemos encontrado un buen clima, hemos entrenado bien, hemos puesto minutos en las piernas de los jugadores. Todo ha salido bien.
La següent parada del Madrid, com bé ha dit Ancelotti, serà la Supercopa d'Europa el pròxim 10 d'agost davant l'Eintracht de Frankfurt a l'Estadi Olímpic de Helsinki.
Al marge del Real Madrid hi ha altres equips de la Lliga Espanyola que tenen partits amistosos.
Així és, però si m'ho permets, primer farem dues pisellades als partits d'ahir, ja que el Sevilla va perdre per 6-0 davant l'Arsenal. El hat-trick de Gabriel Jesús, els homes de Julen Lopetegui, van ser incapaços de competir contra un Arsenal que va ser molt superior. Millors notícies va tenir l'Atlètic de Madrid, que va guanyar el Manchester United gràcies a un gol als minuts finals de Joao Félix. Per avui, començarem a les 4 amb un Fulham-Villarreal des de Craven Cottage, a les 5 Feyenoord Osasuna i Manchester United-Rayo Vallecano, on a priori hauria de tornar a jugar Cristiano Ronaldo. Ep.
Sí?
Això mateix va avançar ahir per xarxes socials.
Ho veurem.
El veurem a les 7, Leicester-Sevilla, mitja hora també més tard, a 8:15. Mirandés Athletic Club i, per acabar, a 9:15, a l'estadi Diego Armando Maradona, Napoli-Mallorca.
I en plana internacional ja han caigut els primers títols oficials. Liverpool, Bayern i PSV Eindhoven són campions de Supercopa. Oriol Agramunt, bon dia.
Bon dia, correcte. El Liverpool es va endur el primer duel directe contra el Manchester City. Els de Klopp van aconseguir derrotar el conjunt Citizen per 3-1 i aixecar la Community Shield. L'entrenador alemany està content amb la victòria, però afirma que ja pensa en el primer partit de Lliga.
No significa absolutament res. És el millor inici que podíem tenir, però ara haurem de jugar contra el Fulham. La millor perspectiva és que sabem que no estem en mala forma.
Ahir va ser el dia de debut pels fitxatges estrella dels dos equips. D'una banda, Darwin Núñez va marcar a l'afegit el 3-1 definitiu i es va estrenar en partit oficial amb el Liverpool. Per altra banda, qui no va aconseguir veure porteria durant la seva estrena amb el City va ser Erling Haaland. Ara bé, per Pep Guardiola no es mostra preocupat per la falta de gol del davanter noruec. Creu que és qüestió de temps que Haaland s'adapti al seu nou equip.
He got the chances.
Ell ha tingut les oportunitats, dues o tres a la primera meitat i una al final. Sempre és allà i algun dia marcarà. Es va per ell entendre el nou país i la nova lliga. Avui no ha marcat, però els altres dies sí que ho farà.
També tenim supercampió a Alemanya, on el Bayern va derrotar el Leipzig per 3-5. Tot semblava estar encarrilat pels de Nagelsmann, quan a la mitja part anaven guanyant amb una diferència de 3 gols, però el Leipzig va créixer al segon temps i va aconseguir reduir les diferències i mantenir l'emoció fins al final. Sadio Mané va estrenar amb gol en el seu debut oficial amb l'equip de Múnich. I ahir hi va haver, a més, dos altres guanyadors de Supercopa. A Països Baixos, el PSV va derrotar l'Ajax també per 3-5.
I va aixecar la Copa Luc de Jong, l'exjugador de Barça i Sevilla, que és el capità del PSV. No va marcar, però.
Exacte. Va aixecar el títol com a capità i a Portugal el Porto es va imposar 3-0 al Tondela. L'activitat internacional no s'atura perquè avui a les 8 del vespre el PSG de Leo Messi disputarà a Tel Aviv la Supercopa de França contra el Nantes. En cas de que guanyi el conjunt parisí, Messi igualaria a Dani Alves els 41 títols guanyats al llarg de la seva carrera i compartirien el liderat del rànquing de jugadors més laurejats. I per acabar, l'apartat d'amistosos internacionals d'aquesta tarda, hi destaquen un Olímpic de Marsella a Milán a les 4 i un Liverpool a Estrasburg a les 8.
Gràcies, Joel. La gran cita futbolística d'avui, però, és a Wembley, a les 6, final de l'Eurocopa femenina. Jessica Rius, bon dia.
Bon dia. A Anglaterra i Alemanya es veuran les cares aquesta tarda. Les germanes busquen recuperar l'hegemonia de la competició aixecant el seu nou títol i les angleses volen guanyar la seva primera Eurocopa a casa. Les dues seleccions arriben en un estat de forma excel·lent, ja que cap de les dues ha perdut cap partit. Tant Anglaterra com Alemanya han guanyat els 5 partits i només han encaixat un gol en tot el torneig. A més, hi haurà rivalitat per endur-se la bota d'or, ja que les dues pitxitxes de l'Eurocopa s'enfrontaran aquesta tarda. L'Alemanya Espanya, Alexandra Pop, i l'anglesa Beth Mead porten 6 gols en 5 partits. La balança es decanta totalment cap a Alemanya, ja que en 27 partits que s'han enfrontat les dues seleccions, les germanes n'han guanyat 21 i han empatat 4 per dues victòries de les angleses. L'última el passat 23 de febrer, que van guanyar per 3-1. Ahir la capitana d'Anglaterra, Lia Williamson, deia que els ha tocat a la millor selecció a la final.
I think it's a good narrative.
És una bona narrativa per vosaltres. És un conte de fades en un partit, degut a la història que hi ha al darrere, però nosaltres mai haguéssim esperat arribar a la final sense jugar contra la millor selecció del torneig. Crec que demà a la final juguen els dos millors equips de l'Eurocopa i ens trobarem un equip que juga el seu millor futbol i, amb sort, nosaltres també el jugarem.
To come up against the team playing their best football and luckily we're playing ours.
La selecció dirigida per Sarina Wiegman té una espina clavada, i és que l'única final on s'han vist les cares les dues seleccions va ser l'Euro del 2009 i la va guanyar Alemanya 6-2. Wembley viurà avui un ple absolut, ja que fa 3 mesos es van esgotar les quasi ben 90.000 entrades. Si es fan servir totes, estarem vivint un rècord històric d'assistència en una Eurocopa, tant masculina com femenina. Ahir la jugadora alemanya Svenja Huth en parlava a la sala de premsa.
Also es ist für mich morgen das erste Mal hier in Wembley zu spielen, weil ich 2019 aufgrund einer Verletzung ausgefallen bin.
Demà serà la primera vegada que jugui a Wembley. L'estadi és impressionant, inclús buit, i estem feliços que demà vinguin 90.000 espectadors, tot i que la majoria estiguin en contra. La nostra intenció és seguir amb aquest creixement després de l'Eurocopa amb el Mundial l'estiu vinent. I com diu Martina, esperem que el futbol femení alemany inspiri persones a llarg termini i les uneixi.
Ja, nachhaltig Menschen neu zu begeistern und dann eben auch zu binden.
Les guanyadores de l'Eurocopa s'enfrontaran al Brasil, que ahir va guanyar la Copa Amèrica. El partit està previst que es jugui a Europa, però la data encara està per determinar.
Busquem també l'opinió de l'expert. Marc Andrés, bon dia.
Bon dia, Quim.
Què n'esperes d'aquesta final?
Potser és exagerar, però estem en una final d'una Eurocopa. Jo m'espero el millor partit de l'Eurocopa perquè també s'enfronten les dues millors seleccions, els dos millors atacs, les dues millors defenses. De fet, totes dues seleccions només han encaixat un gol en tot el torneig. Per tant, és que jo realment m'espero un duel que sigui un xoc d'estils una mica, però també el millor partit, perquè és això, les dues millors seleccions, les que han estat més regulars, més fidels als seus estils, que millor han executat els seus plans de partit. I bé, sí que m'espero potser que Anglaterra pugui tenir més la pilota, que Alemanya pugui construir el seu joc a base de guanyar duels i arribar més fresca a pilotes dividides, però la veritat, no et sabria allò fer un pronòstic més concret, perquè realment crec que el partit està emocionantíssim, no? Dels millors partits que es poden veure ara mateix a tot el món.
Et volia preguntar quina selecció vos favorita, però ja la passem aquesta, i en general, i a falta de saber-ne lògicament el desenllaç d'aquesta tarda, quina sensació et deixa aquesta Eurocopa?
Doncs una sensació de canvi social, sobretot. Més enllà de futbol, que jo crec que ja hem estat veient els darrers anys una millora ostensible en equips, en seleccions i en jugadores de manera individual, clar, estem parlant d'una Eurocopa que és la més vista de la història, que encara estàvem a fase de grups i era l'Eurocopa en la qual més aficionats havien estat presents als estadis. I avui, a més, a Wembley hi podem esperar un sold out de 90.000 persones. Llavors, a mi aquesta Eurocopa em fa aquesta sensació, no? Promoció a la ciutat, carrers de Londres avisant que hi haurà retencions per aquesta final de l'Eurocopa, emoció, això, dins del dia a dia de les persones, dins de la vida quotidiana. Per això em dona aquesta sensació, a més, de canvi social, de, bé, que el futbol femení, no, el futbol practicat per dones ha arribat, com va arribar al Camp Nou, com està arribant ara, com arribarà a molts altres estadis durant aquesta propera temporada. I per mi jo crec que això és la gran notícia, no? Que aquí estem tenint una generació de jugadores que ja està inspirant les futures generacions de jugadores que d'aquí, doncs, no sé, 20 anys jugaran les Eurocopes, els Mundials i les finals de Champions.
Marc Andrés, moltes gràcies.
A tu, Quim, fins ara.
Un minut i mig i seran 3:45. Encetem bloc poliesportiu amb un apunt de bàsquet, perquè l'Andorra ha anunciat que ha arribat a un acord amb l'escorta gironí Oriol Paulí per rescindir el contracte que els unia. Si sou oients fidels de RAC1, ja sabeu, perquè fa setmanes que ho explica en Marc Mundet, que Paulí fitxarà pel Barça. I del bàsquet al ciclisme, perquè tenim en marxa aquesta hora l'última etapa del Tour de França femení, Martí.
Sí, ara mateix falten 98 quilòmetres per la meta de la Superplanche de Belfi, una etapa de 123 quilòmetres que ha arrencat a Loré. De moment, sense escapades, el gran grup que avança a uns 42 quilòmetres per hora. Ahir teníem en directe, Quim, la penúltima etapa, que anava tranquil·la al migdia, però es va animar més tard. La neerlandesa Annemiek van Vleuten es va exhibir, va atacar quan faltaven poc més de 60 quilòmetres per la meta i es va plantar a Le Markstein amb 3 minuts i 14 segons de marge respecte a la segona ciclista. La fins ahir líder, en canvi, Marianne Vos, va arribar a 23 minuts de la que va guanyar l'etapa. Ara, Van Vleuten és la principal favorita a aconseguir el títol i té poc més de 3 minuts de marge sobre la també neerlandesa Demi Vollering a 3 minuts i mig i la danesa Cecil Ludwig a 5 minuts i 16 segons. I també ahir es va córrer la clàssica de Sant Sebastià, l'explicàvem també al migdia, es va imposar Remco Evenepoel, que va repetir l'estratègia que li va permetre guanyar el 2019. El seu primer objectiu ahir va ser Yves Kibel, el segon port de segona categoria, que estava a 62 quilòmetres de la meta.
Havíem planejat atacar Yves Kibel per fatigar molts ciclistes i ha funcionat molt bé. Gràcies a l'equip he arribat al peu de la pujada gairebé sense haver gastat energia i el més fresc possible.
As fresh as possible.
En l'ascensió, Tadej Pogacar va pagar l'esforç i el cansament del Tour de França i es va despenjar. Evenepoel va continuar perseguit per Simon Yates. Ara bé, el belga va arribar fresc a Airlights, el primer port de la primera categoria, on va atacar a gairebé 50 quilòmetres de l'arribada. Es va desfer de Yates poc després i un cop va arribar a Murgil, l'últim port, a 8 quilòmetres de la meta, va veure clar que no tindria rival.
Un cop a dalt he sabut que guanyaria, m'he pres el descens amb calma perquè encara estava una mica humit. Ha sigut una cursa perfecta, una manera perfecta de tornar a competir.
El podi el van completar el francès Pavel Sivakov i el també belga Thijs Benoot.
I continuem sobre rodes, però ara amb motor, perquè a les 3 començarà el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Falta un quart d'hora exacte. Álvaro Demà, bon dia.
Hola, Quim, què tal? Bon dia. A punt de començar Hungaroring, la 13a cita de la temporada. Ho farà per primera vegada amb George Russell a la pole position. Ahir el britànic va aconseguir la seva primera pole a la Fórmula 1 i la primera de Mercedes aquesta temporada.
Ja em pensava que era una bona volta, però sentir l'enginyer que em deia peu al travessar la línia ha estat molt especial. No serà una cursa fàcil, però hem d'estar alerta i afrontar-la volta a volta, pas a pas. Hem de ser ràpids i si ho som podem guanyar. És tan simple com això.
No serà una cursa fàcil, deia el Poleman. S'espera que el seu principal rival per la victòria sigui Carlos Sainz, que sortirà segon. Després d'haver-se quedat ahir a només 44 mil·lèsimes de la pole, el madrileny espera tenir un bon ritme i opcions de guanyar, tal com ell mateix explicava en declaracions a DAZN.
Confiado porque la verdad que sin haber hecho una vuelta particularmente buena hoy estoy segundo y podría haber hecho lo podría haber hecho bastante mejor, pero eso me da confianza que mañana yo creo que puedo ir rápido en carrera, puedo a la que se estabilice un poco las ruedas y las temperaturas, yo creo que iremos rápido. El Mercedes es una incógnita lo que pasará con él. Suelen ir bastante rápido en carrera, no nos vamos a engañar, pero creo que hasta ahora, este fin de semana, hemos tenido mejor ritmo, así que ojalá podamos salir al ataque y ganar la carrera.
Des de la segona fila sortiran Leclerc tercer i Norris quart, i des de la tercera, els dos Alpine, amb el guanyador Hongria la temporada passada, Esteban Ocon a la cinquena posició, just per davant de Fernando Alonso, que no espera una cursa fàcil.
Va estar difícil, ¿no? Lando sale delante. Veremos qué podemos hacer, salvo por la parte sucia también, así que habrá que defenderse un poco en la salida, pero vamos a ver si podemos hacer una buena carrera. Como digo, el tiempo también, hay alguna previsión de lluvia para mañana, habrá que estar atentos.
La pluja va ser protagonista a Hongria la temporada passada, avui però no s'esperen precipitacions. Més endarrerit sortirà el líder del Mundial, Max Verstappen, que ahir no va poder passar de la desena posició amb problemes de potència a la definitiva Q3. El de Red Bull no ho tindrà fàcil avui per remuntar en una pista on els avançaments són molt complicats.
Més automobilisme, Àlex Palou va ser desè ahir a la cursa del Gallagher Grand Prix d'Indianapolis de la IndyCar, una cursa que va guanyar Alexander Rossi. El català és ara sisè a la general a 56 punts de Will Power, que se situa nou líder del campionat. I s'ha acabat fa pocs minuts la cursa 2 de la cita txeca del Mundial de Superbikes, al circuit de Most, amb victòria del Tour de Yamaha, Toprak Razgatlioglu, que encapçala el podi per davant d'Álvaro Bautista, segon líder sòlid del campionat, i de Jonathan Ria, que ha estat tercer. El català Xavi Vierge ha acabat setè. Aquest matí a la cursa de la Superpole, victòria de Razgatlioglu, amb Ria segon i Bautista tercer. Obrim un parèntesi de l'actualitat perquè aquests dies ens estem recreant en el record dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, ara que en fa 30 anys, i avui volem recordar una de les grans fites d'aquells dies inoblidables. La primera medalla d'or olímpica de l'atletisme català la va guanyar Daniel Plaza als 20 quilòmetres marxa en una cursa que es va acabar a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I want all the world to see. Daniel Plaza, per molts anys.
Sí, la veritat és que ja han passat uns quants, però sí, sí, lo celebrem sempre.
El 31 de juliol és gairebé com un aniversari, no?
Sí, és un aniversari. És un aniversari perquè va ser molt important per mi, no? Per la meva carrera esportiva i, bueno, ja a més quedes una mica marcat per aquesta data.
Quin és el primer record que et ve al cap d'aquell triomf als 20 quilòmetres marxa dels Jocs de Barcelona?
Sobretot l'entrada a l'estadi. L'entrada a l'estadi perquè va ser molt, molt especial, no? Perquè, bueno, hi havia molta gent, hi havia 65.000 persones a l'estadi i quan vas entrar a l'estadi la gent va cobrir el meu nom, no? El Dani. I això me va impressionar, no? Perquè no havíem viscut mai una situació d'aquestes, no? I que a més jo ja era un atleta que ja havia aconseguit èxits, no? Però va ser molt especial aquesta entrada. I després, sí, després hi ha molts moments, no? L'entrada a meta, el poder compartir l'èxit a la meva família, als meus amics, a la meva gent, no? Perquè jo soc del Prat, visco a 5 quilòmetres d'on van competir i això va ser que l'Olimpiada fos molt especial perquè a més de ser un esdeveniment, no, important a nivell internacional, però a més lo podia compartir a la meva a gent, que això normalment no passa.
On tens la medalla?
Pues la tinc aquí al meu costat. L'estic recordant, no? A més és un dia que, bueno, la saquem de la vitrina i la mirem i a vegades l'ensenyo a les meves filles i no sé, com ja tinc una mica d'any no vaig comptar batallites d'aquest dia.
Sí, home, ja que la tens, a gaudir-la tu, que te la vas ben guanyar. Diuen les cròniques d'aquell 31 de juliol de 1992 que feia força calor i molta humitat. Tu recordes una cursa dura en aquest sentit?
Sí, sí, sí que la recordo dura, no? Lo que pasa es que nosaltres estem... Bueno, sí, nosaltres, Valentí i jo, i Miquel Àngel, que Miquel Àngel, bueno, veig de Madrid, però Valentí i jo sobretot estem acostumats, no?, al clima de Barcelona, a la humitat, al calor, al juliol, no? Però sí que és veritat, perquè mira, per exemple, quan quedaven sin atletes al cap de la cursa, hi havia un atleta xinès que va desmaiar de la nostra, no? I això va dir, hosti, pues sí que fa calor, sí que fa humitat, no? Sobretot.
Quina creus que va ser la clau de la victòria?
Jo crec que la forma de assumir la competició, no? Jo recordo que estava tranquil, no? Tranquil perquè l'entrenament havia sigut molt, molt, molt bo, tenia bones sensacions i jo crec que la manera de pensar com tenia que competir i de fer-lo me va ajudar molt. Però hi ha un moment molt, molt important, que és el quilòmetre 14, que vas quedar sol, no?, al cap de la cursa, i ahir vas dir, bueno, ara és el meu moment, tinc que tirar aquí, passi el que passi, i a veure a on arribo, no? Perquè a més la pujada a Montjuïc era molt, molt dura, i jo queria arribar a uns segons d'avantatge per poder pujar-la d'alguna manera més còmoda.
A la marxa atlètica hi ha el risc de la desqualificació, com li va passant amb Valentí Massana quan anava segon. Si els jutges detecten que en tres ocasions els dos peus no toquen al terra, doncs te'n vas fora. En aquest sentit, és la modalitat atlètica més complicada a nivell mental? Perquè, és clar, no només es tracta d'anar de pressa.
Home, és una prova molt tècnica. Molt tècnica perquè a més ten jutjat, no? Per gent que està al circuit, no? Controlant que no se levantin els peus del sol. És complicada per això, no? Però, bueno, nosaltres lo tenim a assumir, sabent, bueno, nosaltres ja no, però bueno, la gent sap que té que fer-lo bé i a més és l'ult del jutge el que decideix si lo fas bé o si lo fas mal.
El teu entrenador era l'enyorat Jordi Llopart, medallista a Moscou 1980, que segons ell així et va motivar d'una manera especial, oi?
Sí, sí. Jordi, bueno, el meu entrenador era Moisés, el seu pare, però els darrers dos mesos, perquè Jordi no se va classificar per Barcelona, lo van convivir junts, no? I és veritat que sempre me deia el mateix, no? Si no guanyes la medalla d'or, no estaràs davant meu a la història de l'atletisme, no? era una mica una broma, una forma de motivar, no sé, ¿no? Pero a mí me va ajudar molt, lo van intentar i a més pues al final lo van aconseguir. Tinc que dir que ell estava molt content d'aquesta medalla d'or.
La primera de l'atletisme català i espanyol als Jocs.
Sí, va ser la primera del... Bueno, això van dient, no?, quan pregunten, no? La meva medalla té moltes característiques bones, en principi, perquè... Primer, perquè se celebrava a Barcelona, no?, aquí a Catalunya, a Espanya. Segon, perquè la podia compartir a la meva família, als meus amics, que, com deia abans, és molt difícil poder celebrar un èxit a la teva gent en el joc on es competeixen. I després, perquè va ser la primera medalla d'or de l'atletisme català i nacional, això va ser molt important per la història de l'atletisme.
I, Daniel, he llegit en un reportatge deliciós d'en Robert Álvarez del País, publicat crec que fa 5 anys, que el teu pare quasi es perd de la teva arribada triomfal a l'estadi olímpic. Com va anar això?
Sí, perquè la meva mare era molt devota de la Virgen Immaculada, no? I sempre que corria, que competia, li posava una vela, no? I aquest dia, en vez d'una vela, va posar dos veles, però no se'n recordava, quan va arribar al circuit, no se'n recordava si l'havia posat molt cerca de les cortines, no? Sí. I doncs li va dir a meu pare que fossi a casa, que mirassi si estaven bé i després que tornasse, no? I quan ell va arribar, pues, jo estava pràcticament ja pujant la subida de Montjuïc.
Al final, però, final feliç,
no? A ell no li va fer molta gràcia, però bé, està bé. Al final, bueno, va tenir la sort, no?, de que, dient que era el meu pare, va poder entrar a la zona mixta de l'estadi, va poder abraçar i celebrat aquest sit junts, no? O sigui, se va perdre una part, però bueno, l'altra la va poder disfrutar també.
En tot cas, sense treure't mèrits, van funcionar les dues espelmes i podem confirmar que res cremat a casa, no?
Sí. Jo li vaig dir a la meva mare, si lo sé, no entreno. Sí, va funcionar.
I les cortines bé?
I les cortines bé, també.
Fantàstic, doncs. Daniel, un plaer rememorar amb tu aquest grandiós èxit de fa 30 anys amb l'Hora Barcelona 92. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
I acabarem amb més notícies esportives en format breu, Martí.
Sí, en tennis, Roberto Bautista va guanyar ahir el torneig de Kitzbühel a Àustria. El valencià es va imposar en 2 sets, un doble 6-2 a l'austríac Filip Nisolic. El torneig d'Umag, Carlos Alcaraz juga aquest vespre a partir de les 8 la final contra l'italià Jannik Sinner. El murcià va eliminar ahir també italià Giulio Zeppieri. Per cert, Alcaraz, que avui defensa el títol que va aconseguir la temporada passada, serà a partir de demà número 4 del rànquing ATP per darrere del rus Medvedev, l'alemany Zverev i Rafa Nadal. En futbol americà, els Barcelona Dragons van guanyar ahir 33-23 al Rhein Fire, el seu rival més directe a la Southern Conference de la Lliga Europea. Van fer un pas de gegant per accedir a les semifinals. I al Mundial de Slalom de Piragüisme d'Augsburg, l'alurgellenc Miquel Travé ha acabat 12è a les semifinals del CU i ha quedat fora de la final. Ara, a les 3, començarà la modalitat extreme, també amb Miquel Travé i amb la basca Mayalen Xarraut.
Una pausa i rematem aquest RAC1 migdia.
T'agradaria durar més al llit? Soluciona-ho. Amb les clíniques de test, controla la teva vida sexual. Som especialistes en la salut sexual de l'home. T'esperem a la clínica de test de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 649, Baixos. La consulta és gratuïta. Millora amb les clíniques de test. RAC 1.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 Bs. Bo, no! Bonic, no! Barat, no! I boom! Mobles Boom, especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC 1.
Diumenge 7 d'agost, Via Lliure, amb Esteve Girola en directe des de Premià de Mar.
Ja ho tenim tot, tovallola, crema, fales de platja...
Però Esteve, que a Premià ja anem a fer un programa de ràdio.
Ja ho sé, però ja que som al Maresme, podem aprofitar per anar a la platja una estona, no?
Ah, sí, sí, podem fer una rosseta també ja que hi som.
Ara m'agrades, però abans de tot això tenim programa. Ens hi posem a les 9 del matí i us hi esperem.
Diumenge 7 d'agost, programa especial del Via Lliure en directe des del Centre Cívic de Premià de Mar. Vine a la ruta d'estiu de RAC 1. Tots som 1.
Minut per fer algunes recomanacions culturals. Per exemple, podeu anar al Festival de Música Antiga dels Pirineus, que acosta, un cop més, la música als territoris pirinencs.
Es tracta de l'onzena edició del festival, que se celebra en una quarantena de municipis del territori. Avui és el torn de l'Orquestra Barroca Catalana, que farà un concert a l'Espai Cultural La Lira, a Tremp. Fins al 21 d'agost hi ha programats una cinquantena de concerts en espais singulars, com ara esglésies romàniques o llacs d'alta muntanya. El festival també ofereix packs d'entrada de concerts que inclouen estada en allotjaments de la zona.
I el dissenyador de moda Jean-Paul Gaultier protagonitza una exposició al Caixa Fòrum de Barcelona.
El Centre Cultural presenta Cine i Moda, una exposició comissionada dirigida pel dissenyador i empresari francès que destaca la influència mútua entre les indústries de la moda i el cinema al llarg dels anys. S'hi pot trobar des d'indumentària fins a fotografies i fragments de pel·lícules que es complementen amb obres de col·leccions nacionals i internacionals. L'exposició es podrà visitar fins al 23 d'octubre.
I els pets arriben a la Costa Brava. De Constantí actuen avui al Festival de Cap Roig on hi presenten el seu últim disc, 1963.